absolutament compartit per l'acord d'investidura que va definir un pacte que era, tot i que no es va dir així, per tota la legislatura, amb un programa, diguem, molt, molt detallat per tota la legislatura, i hi ha un consens bàsic sobre com s'haurien d'aprofitar aquests pressupostos. Per tant, la sensació de desconcert és inevitable, sembla clarament que hi ha una pèrdua de la confiança, i per tant, doncs, s'haurien de dedicar tots els esforços en que aquests dos actors principals que han perdut la confiança entre ells, doncs, recuperin la confiança personal per tal de poder abordar aquest programa o aquest marc, aquestes sinergies que tant de diagnòstic com de programa com de tantes altres coses semblen bastant evidents que tenim en aquests moments davant de la magnitud dels reptes que tenim.
Pere Aragonès en el següent va convocar eleccions perquè no hi havia pressupostos, va dir això.
Davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país. I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig.
D'aquí a dos minuts, Oriol Junqueras.
Aquest creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina navegar amb NCL, despertar cada dia en un nou destí i gaudir l'experiència a bord amb un 50% de descompte. I recórrer Europa amb fins a 300 euros de descompte addicional. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Navega amb NCL a Viatges al Corte Inglés.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, no, si ja surt l'hora, ja surt l'hora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no, I no tal, sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Oriol Junqueras, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què ha passat?
Doncs que quan hi ha un acord s'ha de complir. I malauradament en aquest cas doncs no el compleixen. I és un acord molt important perquè l'IRPF és molt important per Catalunya i com que Catalunya s'ho mereix tot, doncs nosaltres defensem els interessos de Catalunya.
Però tot estava encarrilat, no? És a dir, la setmana passada Esquerra Republicana i el govern tenien unes converses prèvies a les converses de pressupostos, entenc, encarrilades perquè hi hagués un acord i una fotografia per tant d'acord aquesta setmana.
Estava tot encarrilat, efectivament, i a més estava compromès i signat i pactat des de la darrera investidura, per tant, fa un any i mig, i sí, sí, estava tot encarrilat, però, bueno, finalment, doncs, no volen fer-ho. Doncs, nosaltres què hem de fer? Doncs defensar Catalunya.
Però el president Salvador ja ha dit que sí que ho vol fer.
Sí, jo... A veure, jo aprecio molt, a tothom. Jo aprecio molt Salvador Illa, el Carles Puigdemont, el Jordi Turull, quan ens diu que ens venem per pastanagues, els aprecio tots i valoro, escolti, l'esforç que segur que tothom fa, els de la CUP, els comuns, no sé qui em descuido. I valoro molt les declaracions d'un president de la Generalitat de Catalunya, només faltaria. El que passa que els països es construeixen no només amb declaracions, les declaracions molt, molt importants, però, escolti, de gestionar a no gestionar l'IRPF hi ha una gran diferència per Catalunya, i per tant nosaltres volem que els acords es compleixin. Ara quan sentia els secretaris generals dels sindicats dient que, no hi havia lloc pel tacticisme, jo estic totalment d'acord. Si hi ha alguna cosa que no sigui tacticista en aquest país és poder gestionar els impostos. I, per tant, estic totalment d'acord amb els sindicats. I quan, si algú em diu, però Esquerra Republicana vol pressupostos, la resposta és sí, clar que sí, i tant. I més que ningú. I molt més pel que veig que el Partit Socialista. Perquè Esquerra Republicana fa tot el possible perquè aquests pressupostos hi siguin. Qui no fa tot el possible és qui no compleix els acords. Llavors, Esquerra Republicana vol que hi hagin pressupostos, sí. I és molt fàcil. El Partit Socialista doncs haurà de complir amb els compromisos.
Però complir com? És a dir, hi va haver una reunió divendres a la Moncloa amb Pedro Sánchez i vostè.
No faig llistat de reunió.
Val, però en tot cas s'ha fet públic una reunió, vostè pot entrar-hi en aquest detall. En tot cas, però es produeix algun fet divendres en el qual vostè desconfia directament de la voluntat real del govern espanyol d'arribar a un acord perquè Catalunya recapti el seu IRPF al 100%, no?
Així és.
Per tant, li diuen que no passarà això.
Correcte.
Quan li havien dit fins ara que sí.
Sí.
I aquí és on vostè veu que això del PSOE no és de fiar.
Bueno, en aquest aspecte no. Segur que són de fiar en molts altres aspectes. És a dir, és que no estiguem d'acord amb una qüestió no vol dir que ens haguem de barallar amb tothom. Jo què sé, amb la gent de Junts, doncs, a vegades no estem d'acord amb moltes coses, però jo no m'hi barallo. Al contrari, procuro parlar-hi cada dia, si puc. I amb els sindicats, a vegades, no estem d'acord, però que no estiguem d'acord amb alguna cosa no vol dir que ens haguem de barallar amb totes. Al contrari...
Però el que vull dir és que entenc que és una reunió que es produïa per tal d'arribar a un acord en aquest tema.
Com que no comentaré si es va produir una reunió o no, diguem-ne, escolti, ells tenen un compromís, i el que han de fer és complir-lo, no? Si és molt senzill. I si no el volen complir... Que no el volen complir, d'acord, doncs nosaltres ens oferim per aprovar ampliacions de crèdit. I les ampliacions de crèdit equivalen a uns pressupostos. És més, deixi'm posar aquest exemple perquè crec que és molt important. El govern de Catalunya, el 2025, l'any passat, es va gastar 1.500 milions d'euros més dels que s'hauria pogut gastar si s'haguessin aprovat els pressupostos i hagués complert el dèficit que li imposava el Ministeri de Hacienda. Per tant...
Es gasta més en suplements de crèdit que en pressupostos, vol dir?
Si no compleixen el sostre de dèficit que els imposa el seu propi ministeri, sí. I l'any passat el govern de Catalunya es va gastar 4.000 milions més que el govern aragonès gràcies als decrets d'ampliació de crèdit. I, a més, 1.500 milions addicionals que també se'ls va gastar. Per tant, escolti, el govern tindrà les eines i tindrà recursos perquè Esquerra Republicana està aquí no per ajudar el govern, sinó per ajudar el país. I Esquerra Republicana no vol que li manquin recursos a ningú i no vol que manquin recursos ni per l'educació, ni per la salut, ni per les empreses, ni per les infraestructures, ni per l'agricultura. Per tant, aquests recursos hi seran. I llavors no serveix de gaire fer-se l'enfadat. Vull dir que escolta, jo també podria estar enfadat, però no intento no demostrar-ho.
Però vostè, quan va ser conseller d'Economia, el 2006, vostè repetia, per activa i per passiva, que sense pressupostos no es podia fer política.
No sé si trobareu el tall, però potser sí que el trobeu.
Mira, potser el seu no, però el de Pere Aragonès, quan va convocar eleccions, sí que li puc posar. Ja. Miri, escolti.
Davant la irresponsabilitat dels grups polítics que avui han rebutjat el pressupost, cal responsabilitat de país. I jo, com a president de Catalunya, assumeixo la responsabilitat davant del bloqueig.
Bé, molt bé. Sí, em sembla perfecte.
No hi havia pressupostos i van convocar eleccions.
Doncs, habitualment no passen aquestes coses, diguem-ne.
Però vostè hagués pogut trucar al Pere Aragonès i dir-li, president... Vostè pot tirar amb l'ampliació, amb la...
Sí. El que passa és que en aquell cas... Els comuns,
no, perquè tindrà comuns... més diners dels que tindríem al pressupost.
Sí, sí.
I en canvi
sí,
van convocar eleccions al seu
sí,
partit.
Sí, però no em faci trampes, perquè en aquell cas els comuns no s'oferien constantment per aprovar decrets d'ampliació de crèdit com ho estem fent nosaltres. És a dir, al final, quina és la responsabilitat? Que els recursos arribin a la gent, no? Aquesta és la nostra responsabilitat. Què fa Esquerra Republicana? Garantir-ho. I com ho garanteix? Bueno, doncs, volent aprovar els pressupostos. Que no ens deixen aprovar-los, perquè no compleixen els compromisos. Vale, doncs, decrets d'ampliació de crèdit, però si ja podríem començar ara mateix, si volen, ara, quan surti d'aquí d'aquesta entrevista, si volen, ja ens podem posar a pactar els decrets d'ampliació de crèdit. Si nosaltres no hi tenim cap inconvenient, al contrari, estem absolutament a favor de que els recursos arribin a la gent.
Per tant, vostès votaran que no juntament amb Junts i el Partit Popular, aquests pressupostos?
Pues depèn de si no fan res del
si la cosa està com està, si no s'ha canviat res en l'IRPF.
Exacte, sí. Si no fan el que han de fer i que s'han compromès a fer i que han pactat que farien i que han signat que farien i que han repetit que farien, etcètera, etcètera, si no ho fan, doncs no els podrem acompanyar...
El no és definitiu, és a dir, si no hi ha IRPF, el no és definitiu.
Sí, clar. Bueno, home, no ho sé, jo què sé, a la vida poden passar moltes coses, també pot caure un meteorit i... Sí, clar, poden passar moltes coses, però és molt senzill. Quan un sindicat signa un conveni col·lectiu, el que espera és que es compleixi aquest conveni col·lectiu, no? Quan tu signes un sou, el que esperes és cobrar el sou que has signat, no menys. I quan vas a comprar una nevera, esperes que donguin la nevera. I si no te la donen, pues, tardes una mica més de temps a tornar a aquella botiga, a tornar a pagar la nevera una altra vegada, perquè no t'acabes de fiar que aquesta vegada sí que te la donin. Sí? Llavors, escolti, el Partit Socialista té un compromís, que és obrir el camí cap a l'IRPF, que és un compromís difícil, que ja ho entenc. Si per això els acompanyem, perquè és difícil. Si fos fàcil, no caldria que els acompanyéssim, però l'han de complir. És molt senzill. I si no, insisteixo, els recursos hi seran igualment. Per tant, ningú ha de patir per això. I quan algú diu, no, perquè el que farem és posar pressió. Deixi'm fer un joc de paraules. Jo no acostumo fer-los perquè sembla que no sempre porten gaire, eh? Però si hem aguantat 4 anys de presó, algú s'imagina que no aguantarem 4 setmanes de pressió? I una altra cosa, ens pressionaran com? Si som nosaltres que els estem oferint signar uns acords d'ampliació de crèdit, si som nosaltres que estem dient que posarem tots els recursos al servei d'aquest país, però en què consisteix la pressió?
Sí, però vostè sap que l'eina principal política d'una estabilitat d'un govern són els pressupostos.
Sí, no, l'eina principal de l'estabilitat d'un govern és complir els seus compromisos.
Però després hi ha una eina bàsica, que són els pressupostos, per poder executar l'obra del govern.
Hi ha una eina molt important, que són els pressupostos, per això nosaltres els volem aprovar, i avui ho reiterem. Nosaltres
per tant, també vostès saben que si no aproven aquests pressupostos, el govern queda més qüestionat. Per tant, veurem si ens aboquem a unes eleccions.
Ara, no vull trivialitzar. És impossible, que un govern convoqui unes eleccions quan sap que perdrà el govern. És impossible. Això ha passat comptades vegades en la història de la humanitat.
Esquerra Republicana ho va fer fa un parell d'anys.
Alguna vegada ha passat a la història de la humanitat, sí, però no acostuma a passar. No. I el Partit Socialista sap que si convoca eleccions és molt fàcil, és molt probable que no hi hagi una majoria possible per fer una investidura. I, per tant, que condemnarà el país a un cicle de repetició electoral que no ajuda a ningú, tampoc al Partit Socialista. Per tant, escolti, jo aconsellaria sempre a tothom, que no escalin conflictes que no poden guanyar.
Sí? Per tant, es va equivocar.
En general, que no escalin conflictes.
Es va equivocar Pere Aragonès.
Escolti, Pere Aragonès té tot el meu suport i és evident que el resultat electoral no va acompanyar, però això no cal ser un geni de l'aritmètica, el resultat no va acompanyar. Malgrat tota la meva simpatia, amistat, respecte, carinyo, suport pel Pere i per tota la nostra gent, clar.
Per tant, presentaran esmenes a la totalitat si es presenten pressupostos?
Sí, si en aquestes condicions, és a dir, si ens volen forçar, si ens volen, pues clar, què es fa habitualment quan no estàs d'acord? Pues presentar una esmena a la totalitat. Habitualment es fa això i, per tant, probablement, si passa això, pues la resposta serà aquesta, clar.
Clar, però és una situació complexa en la política, perquè és un escenari que no preveiem, tothom preveia pressupostos...
Però això veurem... ho hem explicat
sí, sí.
250.000 milions de vegades...
Si queda clar la seva...
I crec que no exagero gens quan dic que ha sigut 250.000 milions de vegades. Ho hem dit sempre.
Sí, sí, vostès sempre han dit que si no hi havia l'aprovació del 100% de la recaptació de l'IRPF per Catalunya, no hi hauria pressupostos.
Ja està, però és que on està la sorpresa? És a dir, qui és que està sorprès? No, és impossible que algú estigui
sorprès. Jo entenc que s'han sorprès també vostès, perquè si tot estava treballat, ho deia ara mateix Camil Ros, divendres havien de comparèixer per signar un acord, es va moure dilluns perquè divendres hi havia una reunió amb vostè i algú de la Moncloa, sembla ser Pedro Sánchez, vostè no ho vol explicar, però en tot cas tothom apunta en aquest sentit, que això va estroncar un calendari que estava previst per l'aprovació dels pressupostos. Per tant, la sorpresa és per tothom.
El més sorprès en constatar que no volen complir allò que s'havien compromès a complir, sí. De totes maneres, tampoc no és la primera vegada que el Partit Socialista no compleix coses, eh? Vull dir que per això insistíem, per això dèiem han de complir, perquè com que algunes vegades no compleixen, doncs està bé recordar-los-hi. Ara, en tot cas, jo també vull insistir en això. Escolti, que no és que jo estigui enfadat o jo estigui... No, jo, és que jo haig de defensar Catalunya. Ja està, aquesta és la meva feina. Quina és la meva feina? Defensar Catalunya. I a Catalunya li convé poder gestionar l'IRPF? Sí, li convé, clar. I Catalunya ho necessita? Sí, ho necessita. I Catalunya s'ho mereix? Sí, s'ho mereix. I per tant, què haig de fer? Doncs defensar Catalunya. És que si no...
I aleshores, vostè veu algun marge d'acord? És a dir, en aquesta posició, ara mateix, com estan les converses, com han quedat? És a dir, vostès parlen amb Salvador Illa des de divendres, per exemple, amb Moncloa, han seguit parlant?
Jo... Parlo amb tothom, amb tothom, però no faig llistat de les reunions que faig, perquè és que no acabaria...
Veu marge per algun acord?
Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF, no ho sembla. Ara tampoc no descarto que d'aquí 5 minuts o d'aquí una hora o que demà... O que... No ho sé, no
per exemple,
no
després de les eleccions andaluses, veu que això pot canviar l'escenari?
No ho sé, però el Partit Socialista... És el Partit Socialista el que ha de saber el que vol fer. Ja està, i quan sàpiga el que vol fer, doncs ja ens ho comunicarà. I si el que vol fer és complir amb els seus compromisos, doncs nosaltres negociarem pressupostos, que no vol dir necessàriament que els votem, els negociarem. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos, i el que sí que negociarem són decrets d'ampliació de crèdit que acaben comportant pel país la mateixa quantitat de recursos o fins i tot més, com ha passat aquest últim any, en el qual el govern de Catalunya s'ha gastat 1.500 milions d'euros més dels que s'hauria pogut gastar si s'haguessin aprovat pressupostos i hagués complert amb el sostre de dèficit que l'imposa el Ministeri d'Hacienda. Per tant, escolti, però si haurien... No, ningú ha de patir, ningú ha de patir gens. Gens. I si algú pateix, no passa. Vull dir que és molt senzill. Pràcticament tothom té el meu número de telèfon, que em truquin. Que algú pateix, fem una trobada aquí a la Catalunya Ràdio i parlem d'ampliacions de crèdit. Cap problema. Que algú pateix, que em truquin i anirem a la Conselleria d'Economia i els explicarem com es fa... Si tot això, si ho hem fet tots... Miri, el 2016, tampoc cal remuntar-se a la prehistòria, diguem-ne, el 2016 vam governar amb la pròrroga d'una pròrroga i sense cap ampliació de crèdit. I amb el Cristóbal Montoro en el Ministeri d'Hacienda. Això sí que era difícil. Governar amb la pròrroga d'una pròrroga, és a dir, el 2016 vam governar amb els pressupostos del 2014 i sense cap ampliació de crèdit, i escolti, qui va cobrar tothom, eh? Tothom. És més, van cobrar molt millor del que havien cobrat mai. I si no, pregunteu als farmacèutics. El govern de Catalunya en aquests moments està pagant a proveïdors a 27 dies. A 27 dies. I si s'aproven els decrets d'ampliació de crèdit, probablement acabarà pagant a 19. On hi ha problema?
És a dir, vostè creu que el govern s'escuda amb els pressupostos quan hi ha un problema de gestió?
No. És a dir, és normal que els governs vulguin aprovar pressupostos perquè interpreten que és una mena d'aval polític. I sí, és cert. I que jo no tinc cap inconvenient en aprovar-los, al contrari. Jo vull que quedi clar que els volem
però
aprovar.
Però vostè ha posat una condició i no s'està complint.
Correcte. Sí. I, per tant, jo entenc perfectament que els governs volen aprovar pressupostos. I jo he explicat mil vegades que Esquerra Republicana està a favor de que hi hagi pressupostos a tot arreu. A Barcelona Ciutat, a Catalunya, a la Cochibamba i a la Conchinchina. Sí, jo si no tinc res en contra dels pressupostos. És a dir, no és que ara ens ha agafat aquí una mania antipressupostària, no. Jo vull aprovar pressupostos, vull negociar-los i vull negociar els millors pressupostos pel meu país. El que passa que si no es donen les condicions perquè no compleixen els acords, doncs no ho puc fer per molt que vulgui.
I vostè creu que té alguna cosa a veure, insisteixo, amb el fet que la ministra María Jesús Montero hagi d'afrontar en pocs mesos unes eleccions a Andalusia?
És que no vull especular sobre aquestes coses perquè no ajudarà en res. És a dir, imagina't que jo li digui, sí, i vale, ja, d'acord, jo he quedat molt content, vostè també, té un titular i llançarem un tuit.
No, però sí que és veritat que però... alguns mitjans han publicat que fons del Ministeri estan sorpresos per la posició d'Esquerra Republicana perquè mai diuen que els hi ha donat expectatives en aquest sentit.
Doncs si algú diu això, no s'ajusta a la veritat. Entre altres coses, perquè ho van signar. És que no, no és que jo opini, és que ho van signar, és que hi ha un acord d'investidura on ho van signar, per l'amor de Déu. Vull dir que, és que em sembla increïble que ara puguin dir, no, és que jo no mai... Però és que el dia que vostè ho va signar, és que què ens expliquen? Quin cuento ens expliquen? Llavors, deixem-nos d'explicar coses estranyes que no es creu ningú, perquè tothom sap que ho van signar. Per tant, no cal dir que no hem donat mai expectatives. És que no cal dir-ho. És que els que es posen en un mal lloc són ells mateixos. Per tant, jo què els recomano? Que no escalin aquesta situació, perquè és que no hi tenen res a guanyar, al contrari, tenen a perdre, perquè s'evidenciarà que no compleixen, i normalment la gent prefereix que els acords es compleixin. No, jo no vaig pel carrer i em trobo gent que em diu, oi, quina sort que no compleix, quina sort, quina sort poder negociar amb gent que no compleix. Jo encara no m'ho he trobat. No descarto que després d'aquesta entrevista m'enviïn algú a dir-m'ho per tal de que no ho pugui dir més, però escolti, en general la gent prefereix que els acords es compleixin, sí, per això els fan. És que si no, miri, una altra rèplica que és molt fàcil. Si nosaltres arribem a un acord de pressupostos amb algú que no ha complert una cosa tan important com l'IRPF, quina garantia tenim que llavors sí que compleixin els pressupostos? I llavors, escolti, jo insisteixo, com que el meu objectiu és defensar Catalunya, defensaré l'IRPF. I com que el meu objectiu és defensar Catalunya, defensaré que els recursos arribin a la gent. En forma de pressupostos, si compleixen, i en forma de decrets d'ampliació de crèdit, si no compleixen. I els decrets d'ampliació de crèdit aportaran al país el mateix, la mateixa quantitat, o més, com ha passat el 2025, que en pressupostos. Per tant, no, ningú s'ha d'atabalar.
Passa, com va anar la reunió que va tenir fa uns dies amb Carles Puigdemont?
Escoltin, jo tornaré a explicar el mateix. Jo crec que la meva obligació és intentar parlar amb tothom i intento que vagi el millor possible. I compartim moltes coses.
Va haver-hi marge perquè Junts s'obri, per exemple, a negociar el model de finançament?
És que això és millor que ho contestin ells, tot això. I ja està. Jo crec que sí, que és a dir, jo crec que quan hagin de triar entre si prefereixen que 4.700 milions vagin a les butxaques dels catalans i de les catalanes o se'ls quedi al Ministeri de Hacienda, doncs votaran a favor de que vagin a les butxaques dels catalans i de les catalanes, perquè no hi guanyem res que se'ls quedi al Ministeri de Hacienda, com ha passat en els últims 13 anys. Llavors, bueno, jo crec que votaran que sí. Ara, no ho sé, això ho han de decidir ells. I, evidentment, si decideixen que no, doncs ho hauran decidit que no. Si decideixen que és millor que se'ls quedi al Ministeri de l'Hacienda, doncs ho hauran decidit. I Esquerra Republicana és responsable dels acords als quals arriba Esquerra Republicana. I, per tant, Esquerra Republicana intentarà no burxar, ni faltar el respecte a ningú, ni parlar de pastanagues, com va fer l'altre dia el meu amic Jordi Turull, perquè crec que no porta res.
Ni de monedes de plata, doncs.
Exacte. Jo m'estimo molt el Jordi Turull i a tothom. Espero no comprometre'l dient això, diguem-ne, a tothom. M'estimo molt a tothom. I llavors penso, quan el sento i que diu és que Esquerra Republicana es ven per pastanacs, penso, però això, amb què ajuda el país? Què li aporta al país? És a dir, quants recursos de més van a les escoles cada vegada que dius la paraula pastanaga? Quants recursos de més van a les infraestructures, a la indústria o a l'agricultura quan dius pastanaga? Perquè si em convencessin que diem pastanaga, amb les coses s'arreglen, jo també m'hi poso, a dir pastanaga. Jo també ho puc fer, això. I també puc fer...
Obleda, sí.
Clar, i puc fer gracietes, i puc fer tuits, i puc... Sí, per què no ho faig? Pues perquè no ajudo al país.
Ah, però vostè té algun diputat que sí que ho fa, eh?
Bueno, tenim gent molt brillant que fa coses molt ben fetes. Un d'ells, el Gabriel Rufián, que fa coses molt brillants.
Ha parlat amb ell, per cert, aquests últims dies?
Jo parlo amb tothom.
Sí, si no parlo amb Gabriel Rufián, malament aniríem.
Amb tothom, i amb el Gabriel, escolta, ens uneix una amistat molt forta.
Però no va anar a veure l'acte de presentació de la seva idea de...
O perquè estava reunit intentant acabar de tancar.
Però vostè pot moure l'agenda, no em dirà que no té flexibilitat.
Hòstia, ja, però és que estàvem amb lo de l'IRP. Fa època broma, eh? Yeah. Cull, no?
Sí.
No, i a més, em va convidar tard. Vas descuidar convidar-me abans.
Però n'han parlat, sí, de la proposta? N'han parlat de...
Sí, home, jo la meva posició crec que és claríssima, diguem-ne, la meva posició és que Esquerra Republicana es presentarà com a Esquerra Republicana aquí i a tot arreu de Catalunya, ara és sempre i demà, jo què sé. No, és que no... Ja està, és que no hi ha cap discussió sobre aquesta qüestió. I, en tot cas, les decisions sobre com es presenta Esquerra Republicana les pren el Consell Nacional d'Esquerra Republicana.
Per tant, creu que Rufián hauria de seguir sent el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions generals.
Jo crec que és un candidat excel·lent i jo l'he defensat sempre. Tampoc, sap què passa? Que si ara jo dic, serà el candidat, llavors hi haurà algú que em dirà, no, però això ho ha de ser el Consell Nacional. Ah. És veritat, ho ha de ser el Consell Nacional. Ara, la meva opinió és que és un candidat magnífic, sí, magnífic, i que fa coses millor que ningú. Hi ha coses que les fa millor que ningú. I, per tant, escolti, és un capital polític molt rellevant.
Anem a obrir torn d'intervenció. Pere, va.
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vostè ha explicat molt bé abans l'exemple de quan un treballador negocia un conveni col·lectiu, doncs el negocia perquè si arriba a un acord, doncs el patró, l'empresari, el compleixi, no? I el mateix quan comprem un electrodomèstic, etc. La diferència que jo hi veig aquí és que amb qui firma el conveni el treballador és la persona justament que està en condicions de complir això. No seria més lògic que davant d'aquesta situació en la que estem, tenint en compte que és el govern de Madrid el que no vol complir amb el que vostès han pactat, vostès deixin en minoria o castiguin o facin el que considerin oportú en conseqüència amb això, el que realment pot fer, diguem, el que vostès demanen i no pas amb un president i amb un govern que ha firmat un pacte de legislatura a la pràctica amb vostès i que no està en les seves mans prendre aquesta decisió?
Si la pregunta la interpreto bé, és que en cas de que el PSOE proposi uns pressupostos, si nosaltres presentarem una esmena a la totalitat perquè no han complert l'IRPF, la resposta és sí.
I no castigar el govern d'aquí per una cosa que no pot fer.
Ja, però és que... Jo ja sé que això és com el misteri de la Santíssima Trinitat, diguem-ne, que és tots amb un, tres, un, tot això. Doncs amb el PSC i amb el PSOE passa una mica el mateix, no? Que a vegades són el mateix i a vegades no són el mateix i... Escolti, nosaltres vam arribar a un acord amb el Partit Socialista i el Partit Socialista ha de complir l'acord. No, és fàcil. És a dir, si jo vaig a una botiga d'electrodomèstics i compro una nevera i faig el pagament en l'amo de la botiga, després que sigui el fill de l'amo de la botiga que em diu que ara no vol pagar-me, o al revés, és igual, o el fill, llavors... No ho sé, jo he anat a la botiga, he pagat l'electrodomèstic, vull l'electrodomèstic, m'és igual si estan en un procés de divorci els de la botiga, i saps? És que no sé... És a dir, no puc acceptar aquest tipus d'explicacions. Hi ha un acord, s'ha de complir, no passa res.
Anna.
Bon dia, senyor Junqueras. La veritat és que l'escoltava i pensava ja, Déu-n'hi-do, estan vostès com fa no gaire estava junts quan tothom els pressionava per votar el decret òmnibus, perquè si no sou molt dolents.
Espero no estar tan malament, eh?
Bueno, sí, perdoni, les comparacions, vull dir, sempre hi ha un pitjor. Sí. No, però em volia anar a parar és, a veure, escoltar amb els agents socials, i és veritat que els pressupostos són una eina fonamental i que si no tens pressupostos, doncs es vengui com es vengui, moltes coses que queden amb brindis al sol, moltes coses que es prometen no es podran fer, però també és veritat que a la pràctica vostès no han inventat, diguem-ne, l'ús polític de la negociació de pressupostos. Dius, ara sembla que tothom s'esgarrifi de que Esquerra Republicana, diguem-ne, pues faci valer, que demana unes coses, se l'hem promès, quan això ho fa absolutament tothom. De fet, a veure, aquí la Sara ja apuntava fa un moment que potser el problema, amb el degut respecte, és que aquí tothom per fer-se valer demana la lluna, i els comuns, doncs, han firmat uns acords de vivenda, diguem, una llei de vivenda que una dues o s'estrellarà contra el Tribunal Constitucional o s'estrellarà contra la realitat, i vostès han demanat això de l'IRPF que precisament per la seva magnitud el Partit Socialista tant allà com aquí pot graduar una mica el gust d'ells, quines garanties els hi donen? Perquè vaig veure el senyor Jordi Albert de TV3 dir, home, no demanem que l'IRPF recapti demà, demanem un camí creïble, clar, de vostès depèn fer-lo creïble. Llavors, ras i curt.
Sí.
Jo tinc la impressió de que tota aquesta negociació... Jo escoltant-lo vostè, penso que vostè creu que li estan tirant el que Madrid en diu un ordago i que a l'hora de la veritat no hi ha voluntat d'adelantar eleccions aquí a Catalunya. I si no fos així, perquè segons com ens ho mirem, potser aquí el secret és que potser el senyor Sánchez no ha honorat els seus compromisos amb vostè, perquè ja li va bé en Salvador Illa, diguem-ne, a lo millor ha pensat que ja li va bé avançar eleccions posar el càrrec del mort en vostès, o sigui, Esquerra és el culpable, Esquerra... Sí. Perquè, home, si ens ho mirem, pues, home, tenint en compte que el PSOE li espera uns mals resultats a Andalusia, sí, compensar amb uns bons resultats a Catalunya, i potser ja el senyor Illa tampoc frisa Syriza per anar a eleccions amb el senyor Sánchez, quan li tocaria. Vull dir, no sé...
Sí, si... que, el que apuntava el president d'Esquerra, vull dir, la situació aritmètica, és a dir, ella ho necessitarà Esquerra tard o d'hora. És a dir,
ja, però que vull dir que potser... Tinc la impressió que...
Com ho arregles després, això?
Que, que la posició negociadora de vostè està basada en que ella va de farol i que no vol adelantar eleccions, quan potser sí que ja li convé, perquè és una possible lectura.
D'acord, intento reconstruir una mica. Primer, és molt difícil que t'atribueixin el mort de no voler aprovar pressupostos si tot el dia estem dient que ningú els vol aprovar tant com nosaltres.
Però això estan intentant, hi ha tota una...
Home, ja ho entenc, ja ho entenc, però no se'n sortiran, perquè jo vull aprovar pressupostos i ho explico cada dia. I, per tant, ja poden repetir mil vegades que no els vull aprovar. Sí que els vull aprovar. L'única condició que poso és superfàcil, que és que compleixin els compromisos. Però clar que els vull aprovar. I a més els dic, bueno, i si no voleu complir els compromisos, i per tant voleu impedir que hi hagi pressupostos, si és això el que volen, que de moment sembla que és això, doncs cap problema, perquè nosaltres aprovarem l'ampliació de crèdit, que és equivalent als pressupostos. Per tant, si és superfàcil, si tot fos tan fàcil a la vida, rai. Llavors, si convocaran eleccions... No, no convocaran eleccions. Per què? Perquè si convoquen eleccions aniran a un escenari en el que és molt probable que no hi hagi una majoria suficient per fer la investidura. Per què? Doncs perquè, escolti, totes les enquestes diuen que Esquerra Republicana puja, però en tot cas el Partit Socialista baixa. I per tant, fins i tot en el cas que Esquerra Republicana s'hi posi molt bé, doncs probablement no hi haurà una majoria per la investidura.
Recordi que el Partit Socialista, i perdoni que el talli, al final, a l'últim minut, sempre treu 3 puntets més del que diuen les enquestes, eh?
Pot ser, alguna vegada segur que ha degut ser així, perquè vostè ho diu, jo m'ho crec, també d'alguna vegada no ha sigut així, no? Per tant, escolti, no convocaran eleccions. I si les convoquen, serà un altre error. Però jo no sóc responsable de que algú decideixi acumular un error sobre un altre error i així successivament fins a desaparèixer. Escolti, però les decisions les prenen els altres. A vegades no estic d'acord amb el que fa Junts, però si volen fer-ho, doncs ho fan. I normalment, quan els dic això seria millor que no ho féssiu i decideixen fer-ho, no els hi surt bé. Sí? Per tant, escolti, doncs, jo al Partit Socialista li recomano el mateix, que és que no faci coses que el perjudicaran. Que tot i així decideixen convocar eleccions, doncs atès que jo no em podré presentar perquè estic inhabilitat...
Potser amb això compten, senyor Junqueras, per pressionar, ja m'entenc.
Pot ser. Ara, si jo pensés això, imagini's quina alegria que tindria. Per tant, en tot cas, per tant, és millor que no ho pensi. I encara que algú m'ho digui i m'ho insinuï o m'ho pregunti,
no s'ho vol creure.
És millor que no, que et segueixi sense pensar-ho. Però en tot cas, escolti, Esquerra Republicana decidirà quin candidat presenta o quina candidata, i escolti, no ho sé, a mi se me n'acuden uns quants de brillantíssims i de simpatiquíssims.
Com per exemple?
No ho sé. Jo d'entrada, se m'entengui bé, perquè ara els de Barcelona tindran un disgust perquè la volen de candidata a l'alcaldia. Però, escolti, doncs, no ho sé, l'Elisenda Alemany, que no ho farà bé, doncs ho farà perfecte. I serà la millor candidata de totes i farà un... Però genial. Ara, que si jo ho puc ser, clar, jo m'agradaria, sí. En tot cas, això qui ho decidirà? Pues el Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Però clar que se m'acuden...
Però vostè, en cas que anéssim a eleccions, és un nom que li agradaria, Elisenda Alemany.
Home, però és la secretària general del meu partit, imagina't si m'agradaria, clar. Però escolti, si no, la Diana Riba, que és la presidenta adjunta del partit i que és brillantíssima i amb una experiència... Pues jo què sé, però si serà per candidats i candidates brillants. Qui ho farà millor en un debat, l'Elisenda o la Diana o qualsevol candidat de qualsevol altre partit? Doncs, evidentment, l'Elisenda i la Diana ho faran molt millor. I, per tant, escolti, jo què sé, si volen convocar eleccions, que les convoquin. Ara, jo crec que no les convocaran perquè saben que no els hi convé i perquè, a més, el país no hi guanyaria res. Llavors, jo què els hi recomano? Que una mica de calma, que una mica de tranquil·litat...
Això li ha sorprès, no?, que s'hagi emblantonat tot, diguéssim. Vostè marcava una posició de negociació, entenc, i s'ha trobat ara que té una pressió sobre que no s'esperava.
No, però et sents pressionat? quan et sents incòmode, però és que la nostra posició és facilíssima d'explicar.
No, també haig de dir que avui el veig... És el dia que l'he vist més relaxat en totes les entrevistes que portem fent.
Exacte.
També li haig de dir. També
és que no, saps, o sigui, tenir raó i que, a més, sigui una raó fàcil d'explicar, i ja insisteixo que és que gairebé no té mèrit, és que aquesta entrevista la podria contestar qualsevol.
Qualsevol.
I ho faria brillantíssimament, perquè és molt fàcil d'explicar on som i per què som on som.
Sara i Vicent.
Sí, la veritat és que tindria moltes preguntes per fer, però n'escolliré una. Però vostè sap, senyor Junqueras... Sí. Que hi ha un xoc de versions aquí, no? Que el govern de la Generalitat l'acusa vostè d'haver faltat a la seva paraula, perquè diuen...
Això sí que ara sí que estic... m'ha perdut, a veure...
Perquè diuen que hi havia un compromís, que vostè dissabte anunciaria l'inici de les negociacions de pressupostos, perquè la qüestió de l'IRPF no és que se li hagi dit que no, sinó que se li ha dit que més tard, quan arribi el moment més oportú. Òbviament, aquí entraríem en les qüestions d'interessos del PSOE, perquè, evidentment, té unes eleccions a Castell i Lleó, té unes eleccions a Andalusia, per bé que és veritat que la ministra Montero és també la vicesecretària general del PSOE i ella va signar els compromisos d'investidura del senyor Illa. Però, deia, hi ha un xoc de versions i no sabem exactament què és el que ha passat, què és el que va passar aquell divendres perquè es torcés la situació. Ja. Llavors, la pregunta seria, va. A vostè sempre sobre l'IRPF li ha dit exactament el mateix Pedro Sánchez i María Jesús Montero? O resulta que Pedro Sánchez li deia una cosa i María Jesús Montero li ha acabat dient una altra?
Jo contestaré la pregunta de la següent manera. Estic molt content d'aquesta reflexió que vostè m'acaba de fer, perquè si efectivament és així, si efectivament és només un xoc de versions, doncs és facilíssim d'arreglar. Només han de dir que compliran, ja està. Si és fàcil. Però si, vull dir que...
La pregunta és si sempre li han dit que no a l'IRPF Pedro Sánchez i també la ministra Montero. No, no, o bé divendres hi ha algú que li diu que sí i algú que li diu que no.
Jo no explicaré el contingut de cada una de les reunions ni faré un llistat de la...
Però diuen el mateix?
Al llarg de la història i al llarg d'aquesta història ens han dit de tot. Que sí, que no, que blanc, que negre, que groc, que verd, de tot. Escolti, el juliol passat era que no a tot. Era que no a l'IRPF, era que no al model de finançament, era que no a no sé què. I tres mesos abans era que no a la reducció del deute fla. I mil vegades ens han canviat les versions. Per què? Perquè són negociacions complexes. Si jo ho entenc...
Però els dos alhora... És que la pregunta és si Pedro Sánchez li diu el mateix que María Jesús Montero.
Però vostè entén que jo no li explicaré exactament què m'han dit a cada minut de cada negociació.
No, només si coincideixen.
Jo el que li dic és, escolti, al llarg d'una negociació et diuen que sí o et diuen que no mil vegades, però que et diguin que sí o que et diguin que no, no demostra res. El que demostra o no demostra és el resultat de la negociació, quan signes un acord i quan aquest acord es compleix. Per tant, és indiferent si en algun moment han dit que sí i en algun moment han dit que no. La qüestió és... Ara s'hi comprometen, estan disposats a que sigui un compromís públic, explícit, clar, contundent, nítid, etc, etc. Pues si volen fer-ho, pues jo encantat que ho facin.
Jo crec que és bastant significatiu, si el president del govern li està dient una cosa i la seva ministra li diu una altra.
Jo ho entenc, que la pregunta és molt significativa i que vostè fa molt bé la seva feina, només faltaria perquè sempre la fa molt bé. Però la meva feina és no convertir això en un llistat de declaracions i contradeclaracions i del minut 3 aquest va dir...
Sí, però és el moll de l'os, perquè al final descarrila.
Ho entenc.
Bé, en tot cas, vostè no ho nega, el que està dient. Ella no ho confirma, però tampoc ho desmenteix.
Ja, però és que, clar, d'aquí no? poden sortir sempre 25.000 titulars. No nega que no sé...
Però si ja ho coneix, escolti, si vostè ja coneix de què va això. Per
sí, home, sí. Per tant, escolti, el que és rellevant és Catalunya podrà gestionar l'IRPF, sí o no? Aquesta és la qüestió. La resta, el que hagi dit, el que no hagi dit, el que hagin deixat de dir, si han canviat d'opinió. Clar que han canviat d'opinió. En una negociació la gent canvia d'opinió. Hi ha hagut moments en què semblava més fàcil el de l'IRPF que el del model de finançament. I probablement vostès ho saben, i potser ho saben fins i tot millor que jo, perquè vostès tenen la sort de parlar amb tothom.
Amb vostè, no?
Sí, jo ho intento, però vostès ho aconsegueixen. Jo només ho intento, i a vegades me n'ensurto, però vostès ho fan cada dia. Per tant, vostès saben que hi ha hagut moments en què l'IRPF semblava més probable que el model de finançament, hi ha hagut moments en què la reducció del deute fla semblava impossible i després va ser possible. I bueno, escolti, pues això és la negociació, i això és el que fem, treballar pel nostre país. Llavors, jo el que vull que quedi clar és que Esquerra Republicana vol aprovar pressupostos. i ha fet tot el possible per poder-los aprovar. I farà tot el possible per negociar-los i aprovar-los, si ens posem d'acord en la negociació, si es donen les condicions. Les condicions es donen? No. Per què no es donen? Doncs perquè el Partit Socialista no ha complert amb els seus compromisos. Això serà un gran mal pel país, que no hi hagi pressupostos? No. Que no hi hagi pressupostos no serà un gran mal pel país. Per què? Perquè hi haurà uns decrets d'ampliació de crèdit que compensen sobradament els pressupostos. Què és el que sí que serà un mal pel país? No gestionar l'IRPF. Això sí que és un mal. Que no hi hagi pressupostos no és un mal, perquè és molt fàcil d'arreglar. S'arregla amb ampliacions de crèdit. En canvi, no gestionar l'IRPF, això sí que és un mal. Per tant, Esquerra Republicana ajudarà amb tot, com sempre, i ajudarà a tothom. I ningú ha de patir per això. No han de patir els sindicats, ni els empresaris, ni ningú, ningú. Ningú ha de patir. Perquè tothom tindrà més recursos, o tants recursos com si haguessin uns pressupostos. Fins i tot, en algun cas, més, com ha passat el 2025. Per tant, el govern que es posi a treballar, en lloc d'enfadar-se o de... el que sigui, és igual, no ho sé, o d'escalar aquesta situació. És que no cal que l'escali. Si no hi guanyarà res, escalant-la. Per tant, s'ho poden estalviar perfectament.
Vicent.
Bon dia, senyor Junqueras.
Bon dia.
Si és tan important la cessió del 100% del RPC, com és que es van plantejar incloure-la a través d'una esmena quan s'aprovava el nou model de finançament del Congrés? I encara més, aquest model d'aquest acord que tenen vostès amb el govern de Pedro Sánchez, sense la cessió de l'IRPF, val la pena mantindre'l?
Mm. Són dues preguntes. A veure, la primera...
En una.
D'acord.
Com la Sagrada Trinitat.
D'acord. L'IRPF és molt important, sí, és molt important. I com que és molt important, intentem garantir-lo per tots els mecanismes que tenim possibles. I no se m'acut cap raó perquè un dels mecanismes no sigui una esmena, doncs sí.
I no val la pena trencar un model de finançament si l'IRPF, la sessió, és tan important perquè falla un punt clau en
no,
aquest model.
No, però per l'amor de Déu...
No,
llançarem 4.700 milions cada any perquè no tenim una altra peça. Pues no, jo les vull totes. Ara, que no les tingui totes no vol dir que llenci les que sí que tinc.
Per tant, no és tan important.
Hòstia, és importantíssim, però això és com dir... Ah, si el Barça...
No, si forma part d'un mateix paquet i ha d'anar en la mateixa llei, sí. I sense la cessió, sí. Vostès continuen aprovant el model no serà tan bo.
No, però és que el model té altres virtuts. O sigui, vostè és futbolista, li agrada el futbol?
M'encanta.
D'acord. Llavors, quan el Barça jugava amb el Messi, mm-hmm. sí, hi havia algun partit de tant en tant, molt de tant en tant, que el Messi no podia jugar. Molt de tant en tant. Ara, imagina't que el raonament hagués sigut el següent. Com que avui no pot jugar el Messi, doncs tampoc jugarà ni l'Iniesta, ni el Xavi, ni el Busquets, ni...
És un mal raonament.
No, és un bon raonament.
Perquè una cosa és jugar amb el Messi sense el Messi un partit, sí. I una altra cosa és tirar endavant un model de finançament sense el Messi.
Però, escolti, jo he vist el Barça guanyar títols amb Messi, molts, per sort, i amb sense Messi també. Per tant, escolti, el model de finançament són millor 4.700 milions que zero? Òbviament. 4.700 milions és millor que zero.
És millor uns pressupostos per la Generalitat que aprovar-ho a colp de decrets d'ampliació?
Sí, és que el decret d'ampliació és equivalent a uns pressupostos en termes numèrics, en termes de disponibilitat de recursos, és absolutament equivalent. És més, li torno a posar l'exemple, el 2025 el govern de la Generalitat de Catalunya s'ha gastat 1.500 milions més gràcies als decrets d'ampliació de crèdit que els que s'hauria pogut gastar tenint pressupostos i haguem complert el dèficit que li imposava el Ministeri. Per tant, és molt millor que ens faci cas a nosaltres.
Llavors s'acaba. Tot plegat pot ser teatre. Perquè si al final resulta que fer-ho a través d'ampliació de crèdit és millor que no aprovar els pressupostos, la gent pot arribar a pensar quina mena de càstig està infligint Esquerra Republicana al govern de Salvador Illa, sí. I aquesta gent se passa tot el dia...
És que l'objectiu d'Esquerra Republicana no és infligir càstigs a ningú, ni al govern de Salvador Illa, ni a Junts, ni a la CUP, ni als comuns, ni... No, aquest no és l'objectiu d'Esquerra Republicana. L'objectiu d'Esquerra Republicana és servir el país i donar-li al país tot el que pugui. I llavors, Esquerra Republicana què vol? Donar-li al país recursos. I Esquerra Republicana el que vol és que hi hagi recursos per l'educació, per la salut, per les empreses, per les infraestructures, per l'agricultura. I, per tant, és el que farem. Llavors, si algú es pensa que perquè... No sé, que ara hauríem d'estar ofesos, li farem pagar al país. No, és que llavors no ens coneix, al contrari, tothom tranquil. Nosaltres li donem al país tot el millor que puguem en cada moment. I escolti, no estem aquí per gestionar les nostres emocions personals de si m'han dit i no m'han dit i m'han deixat de dir. Tot això és irrellevant. A mi el que m'interessa és que Catalunya vagi bé. I escolti, si ens hem d'empassar que ens diguin pastanagues, doncs ens empassarem que ens diguin pastanagues.
Això li sap greu.
Bueno, em sap greu perquè...
Ho ha dit ja tres vegades.
Perquè, sí, perquè jo m'estimo el Jordi Turull i a molts dels seus companys i crec que no aporta res. És que no... Em sap greu, sí. Vull dir, em sap greu que la gent digui coses que no ajuden al país. No, és que... Sí, insisteixo, si dir Pastanagas resulta que és fantàstic perquè llavors els milions venen a dojo, les infraestructures s'arreglen de cop, el no sé què, jo també m'hi poso i podem venir i fer una entrevista conjunt i dir-ho a l'uníson de Pastanaga. Però sobretot, és que Esquerra Republicana no està aquí perquè si ara està més ofesa o no. És igual si estem ofesos o no estem ofesos. Jo... Clar, podria venir aquí amb un altre to i podria fer-me l'ofès i no... Però això no ajudaria a Catalunya. I, per tant, doncs no ho faré, perquè jo només faig allò que ajuda a Catalunya.
Són les paraules del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, avui al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer.
I segur que ens veiem aviat, perquè tal com pinta l'escenari, doncs hi hauran més interrogants sobre la taula.
Sí, però tots resolen ajudant a Catalunya. Ja està.
Ajudant a Catalunya, queda clar. Senyor Oriol Junqueras, gràcies.
Un plaer, com sempre.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses, del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia... Però quan escolto les persones convidades d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives. Sé qui han estat sempre, sé qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme. D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte, i tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
El matí de Catalunya Ràdio.
Alerta amb els que recomanen coses de Nova York, Egipte, la Xina, el Vietnam, el Japó o el Carib, que després al final resulta que només hi han anat un cop, saps? Organitza els viatges amb Nautalia, experts, però de debò. Ara, juntament amb Tour Mundial, pots reservar sense despeses de cancel·lació. Nautalia Viatges. Tria viatge bé.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... Farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Elton John també em porta.
No sé qui és,
sí. No saps qui és,
l'Elton John.
Home, és el que va cantar l'enterro de la Lady Di.
La Lady Di és morta?
Sí.
I a nano.
Va tenir l'accident amb aquell àrab.
Sí. Amb un àrab?
Sí.
La Lady Di?
Sí, noi.
Quin collons de món vivim? Ja ho sap la gent, tot això.
Sí, va ser el mateix any que es va morir la Teresa de Calcuta.
Què dius, la Teresa de Calcuta? Com és que no es diu?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau. Doncs passen 3 minuts de 3 quarts de 10 i ja està tot clar. Veurem ara què passa, perquè això anirà al Parlament. Divendres s'aprovarà el govern, un Consell Executiu Extraordinari, no, Sara?
Sí.
Anirà al Parlament i Oriol Junqueras ha dit que votaran esmena a la totalitat.
Per tant, presentaran
l'esmena a la totalitat. Per tant, no hi hauria pressupostos i, per tant, aquí haurem de veure què fa el president Salvador Illa.
Bé,
si això
parles,
passa, com diuen que passa?
Quan parles amb govern, el que diuen literalment, i també va dir-ho ahir Lluís Amoret, en nom del PSC, no es poden afrontar els reptes del 2026 amb uns pressupostos prorrogats i suplements de crèdit. Però al mateix temps et diuen estem preparats per tots els escenaris, no? Com una mica alimentant la por que tenen tots, PSC inclòs, que hi hagi finalment eleccions. Jo crec que són unes eleccions que no interessen absolutament ningú. Esquerra Republicana no té candidat, Junts no té candidat, mentre no s'apliqui l'amnistia, i el PSC tampoc li interessa
que
perquè pot guanyar...
Alemanya, ha dit Oriol Junqueras.
Sí, però ho ha dit sense el convenciment profund de que cregui que hi haurà eleccions. No, és que a cap dels actors implicats li interessa que hi hagi eleccions. Salvador Illa el primer, perquè com pactaria després la investidura? Igual una entrada que,
igual,
més forta.
Igual que abans.
No, perquè potser necessitaria algun actor més, com Junts. No?
Bueno, però jo crec que l'Illa... A veure, jo no dic que sigui la situació ideal per ningú. Dic que l'Illa, precisament, és el que menys hi perdria i el que més hi pot guanyar, perquè...
És qui té el botó, això està clar.
L'any demà, diguem-ne, els altres seguirien estant com estan, o sigui, necessitant arribar a algun acord d'investidura, perquè si no és la inanitat absoluta. Jo crec que ell es distancia així d'un eventual... clar, anar a eleccions alhora, doncs, amb el Sánchez, doncs no sé si li convé, i amb les municipals tampoc, segons el que pugui passar, i també, bueno, de cara inclús al PSOE, ja dic, tenint en compte que ho venguin com ho venguin, la Montero previsiblement no farà un bon resultat a Andalusia, doncs l'altre graner de vot socialista per excel·lència ara mateix és Catalunya. Vull dir que també...
Sí, però en tot cas...
Vist i mirat, jo començo
a pensar... No, però el plantejament que feies, Anna,
sí.
No estàs encertat.
No, ho entenc perfectament.
Jo no dic que l'Illa estigui fent això perquè ja està esperant el Junqueras al desfiladero, ja tingui preparat...
No, i a Males és una situació de bloqueig que no beneficia Catalunya... Però que...
Perquè també, escolta, ahir és nada haver de governar sense pressupostos, amb la crisi dels Rodalies. És que sense pressupostos... Aquí, bueno, aquí tothom ven la lluna i tal, però és que sense pressupostos, totes aquestes coses tan estratosfèriques que es prometen no van enlloc. I hi ha problemes molt greus ara. I, doncs, igual el president ha fet una anàlisi i ha dit, escolta, mira, doncs, saps què? Si s'hi ha d'anar, s'hi va.
Jo crec que hem de tenir en compte que Salvador Illa no és Pedro Sánchez.
Però per això...
No és un jugador de risc.
Ni el PSC junts.
Exacte, no és un jugador de risc i si té un valor aquesta presidència és el factor previsible. No li agrada la inestabilitat, no li agraden els giraguions, no li agraden els exabruptes. Aquest és el perfil que hem conegut fins ara de Salvador Illa. Evidentment, sota una situació de pressió de dir, no, és que governaràs amb uns pressupostos prorrogats del 2023... Veurem què passa si canvia el seu tarannà. Però el seu tarannà fins ara és previsibilitat i si tens el govern no el deixis anar.
I acabo... En Junqueras no negocia amb l'Illa, en Junqueras negocia amb en Sánchez. I jo crec que si realment l'Illa tingués molt d'interès en això, arreglar-ho, al Sánchez li sobren recursos. Hagi dit el que hagi dit la Montero en un moment d'inspiració per agafar en Junqueras i dir-li tranquil, home, tal, no sé quantos. I per algun error no s'està fent això.
Tot depèn de si vol cremar la seva candidata a Andalusia o no la vol cremar, que em sembla que és una història bastant forta, com per no fer-ho. De tota manera, el problema d'això, al final, és que des de fora, si és que hi ha algú que a aquestes hores encara s'està aguantant, perquè això sempre és una mica el mateix, és que tot el món va de catxa i que això és un teatre...
Què vol dir tothom va de catxa?
Catxa vol dir un bluff. Ah. Vol dir que tot el món...
Que tothom va de farol.
Tot el món va de farol en castellà, efectivament. I que, per tant, tot el món va de pòquer teatre. I així hi ha un senyor que diu, jo no t'aprovo els pressupostos, però t'aprovo una ampliació de crèdit, que és igual o millor, imagina't quin xollo que tens, hi ha un altre senyor que diu, jo em cabrejaré molt i te posaré els agents socials a pressionar-te, però no et preocupes, no ens preocupem que tampoc convocarem eleccions, perquè no ens convé a ningú. I per tant, a mi me convé que hi hagi pressupost, però no els aprovaré, i a vostè li convé que no hi ha eleccions, però m'amenaçarà dient que no hi ha un altre escenari que només contempla aquest escenari. I al final... En tota aquesta aigua tan podrida, és normal que vingui algú i que digui, saben què? Anem a fer una nova manera de fer política perquè això no hi ha qui ho aguanti. Sí. I aquest és el principal problema que jo veig en tota aquesta història.
I en aquest sentit, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Vicent, crec que és impensable que hi pugui haver algú al Palau de la Generalitat pensant que li convenen eleccions. No dic que no, eh? Però si fos
només
així...
Crec que seria
un error descomunal per molts motius, però només hem de mirar la història recent d'aquest país, perquè abans hem parlat d'en Pere Aragonès, però no oblidem l'Artur Mas. L'Artur Mas avança unes eleccions pensant que tindrà majoria absoluta, es fot la castanya del segle...
D'acord, Pere, però si no convoca eleccions aquest govern, sí. Tal com està la situació, amb no, Rodalies, però... amb les vagues, es va desgastant.
No, però és un...
Sí, sí.
Per tant, com més trigues en eleccions, més desgastat arribaràs.
Jo penso que seria una equivocació, això.
I sense pressupostos, diguéssim.
Que tenim és una majoria d'esquerres que sabem que amb bastanta probabilitat no tindríem després de les eleccions amb la irrupció d'aquesta nova força política que és Aliança Catalana i que és indiscutible que traurà un molt bon resultat. Crec que això no es pot posar en qüestió. I això anirà en detriment des d'un punt de vista aritmètic, bastant de tothom, no només de Junts, sinó bastant de tothom. Per tant, em sembla...
No es convocarà l'elecció.
Per mi, jo estic d'acord, em semblaria absurd...
Algun dia, vull dir, a no ser que diguem-ne que suprimeixis el règim democràtic, algun dia hauràs d'anar a eleccions i ara mateix... Llavors, la qüestió és potser triar el moment en què tu pot dir...
Tu tens una majoria d'esquerres en aquest país, una majoria parlamentària, que a més té firmat un acord de legislatura, tot i que no n'hi han dit així. Tens la possibilitat d'aprovar uns pressupostos, vaja, seria, en mi, que no m'entra al cap, que per, ja no dic que sigui culpa d'Esquerra Republicana, pel que sigui, que no s'aprofiti aquesta situació per donar una empenta a la legislatura i aconseguir, quan s'acabi la legislatura, que hi pugui haver una altra vegada una majoria d'esquerres. Per tant, em semblaria tan suïcida i tan absurd una convocatòria de l'entrada d'eleccions que jo coincideixo amb el Vicent, que em sembla que no té cap sentit pensar...
Però si tu vostè li aprovar una ampliació de crèdit, rere ampliació de crèdit, i una altra, i una altra, i vostè pot lluir pel mito, evidentment, evidentment, més o menys, és a dir, és més una victòria política de Salvador Illa que no una, i en això té raó el senyor Junqueras, que no efectes reals sobre la realitat. I, per tant, l'esquerra que ara governa pot continuar dient que està fent tot això i més amb aquestes ampliacions de crèdit. I si és una qüestió d'orgull del senyor Illa en aquest sentit és que jo no em sent que estable amb això, doncs potser s'equivoca amb aquesta qüestió d'orgull. Però tot plegat, a mi el que em fa l'efecte és que l'esquerra, i l'esquerra catalana concretament, o la que es diu esquerra catalana, amb tot el guirigall que fan cada volta per aprovar una cosa, facin el que facin, aproven pressupost o no l'acaben aprovant, amb tot el que estan fent, ja s'està tirant tots pedres a la teulada. I al final tot això va en detriment d'ells i en benefici d'aquella gent que diuen que tant diuen combatre.
Però al final, veient que Junqueras s'ha enfilat a una muntanya i Salvador Illa en una altra, i que difícilment en aquests moments cap dels dos baixarà, aquí el desllorigador està en Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez també ha d'escollir. Ha d'escollir...
Andalusia.
Clar. Si ha d'escollir si fa un gest.
No se'n parla més.
Andalusia,
que totes les enquestes i tot apunta...
Que només pots aspirar que perdi la majoria absoluta, clar, Juanma Moreno. Però si guanya, no guanyaràs.
No perdem de vista.
Però en tot cas, Pedro Sánchez pot ser un possible desllorigador si realment fa un gest que, òbviament, serà interpretat com una jugada a la contra de la seva candidata a Andalusia, però també una reflexió pel president del govern espanyol. Mala jugada la de situar ministres com a candidates autonòmiques quan han de negociar coses, i específicament un model de finançament, amb Catalunya, perquè la tria de Maria Jesús Montero com a candidata a Andalusia es va produir posteriorment a l'acord d'investidura.
Aquí estàs donant per fer que en Pedro Sánchez tindrà un disgust monumental. Si la Jesús Montero, es diu, per exemple, que la Maria Jesús Montero, en aquells 5 dies de reflexió d'en Pedro Sánchez, va cometre l'error, boca xancles com és ella, de postular-se una mica massa. O sigui que igual Sánchez no perd ni un minut de son perquè aquesta dona tregui el mal resultat
previsiblement.
En canvi, Pedro Sánchez ha donat moltes mostres de complicitat amb Salvador Illa, de tenir interès en que el projecte del PSC torni endavant, i Salvador Illa ara mateix és el millor actiu del socialisme català.
Si no fora tan fàcil, aprovarien l'IRPF i ja està.
Si el Pedro Sánchez no està fent això que tu dius, que jo també ho apuntava abans, que
no ho està fent 3 dies després, veurem.
No ho està fent, vol dir, perquè potser no ho volen fer.
No, vol dir que no és així com tu dius, vol dir que no s'estima tant... No, que no s'estima tant Salvador Illa, i que s'estima més que la candidata andalusa no vagi amb tot en contra i la gent que espera siga còsmica.
Jo crec que encara és molt d'hora, tenim un mes per davant, o sigui, ens n'anirem a 10 dies hàbils per la primera votació al Parlament de les esmenes a la totalitat, i després ens n'anirem pels vols de Setmana Santa a la votació definitiva, queda molts dies per davant, i també, evidentment, Salvador Illa jugarà la seva carta d'influència sobre la Moncloa, que la té.
I al final potser el que es demana és un gest, encara que no sigui una materialització, és més fàcilment desllorigable del que sembla.
És que es demana un gest, encara que sigui un compromís.
És que ara mateix la relació està molt tocada, no veig cap voluntat de gest per part del govern.
Sí,
però el Salvador Illa ja va dir públicament que l'IRPF...
No, pel govern no, la qüestió és Sánchez.
Sí que passaria, clar.
Per això dic que si Salvador
Illa... Però si ella va sortir el cap de setmana dient hi haurà això de l'IRPF, confieu en mi... I Junqueras diu, jo no me'n fio, doncs aquí tenim un problema, que és la base,
no,
que és de confiança.
Perquè alguna cosa li han dit.
Però si Salvador Illa no està utilitzant el comodín de la llamada, que és la llamada a la Moncloa, però alguna cosa serà, perquè deu anar molt sobrat o perquè té una altra estratègia.
Jo el que crec és que no soparà ningú esta nit pensant el drama que estem vivint, sobretot quan ve un polític important a Catalunya i diu és igual que no s'aproven els pressupostos perquè hi haurà ampliació de crèdit. I quan hi ha un altre que diu, bueno, a mi em preocupa segurament
més...
És
que més. Com es giren els papers quan uns estan a l'oposició i uns estan al govern? Perquè quan estava Salvador Illa a l'oposició també deia que la màxima responsabilitat d'aprovar pressupostos és del govern i del president de la Generalitat. Això li deia Aragonès. I ara també és a l'inrevés, no? Qui està governant li diu a l'oposició que sigui responsable i que no bloquegi.
Però és veritat que sentir-li amb un exvicepresident president econòmic no deixa de sacsejar i de provocar estupefacció. No?
Sobretot sentir dir que tots fan teatre.
Però això ho diuen quan estan a l'oposició.
Perquè l'única cosa que ha dit, que era una mica així, és dir, a mi els comuns m'aprovaven l'ampliació de crèdit. Que jo crec que això també és una mica arriscat dir-ho ara. Que avisin els comuns i que els ho pregunten.
Un
moment, a veure si no els haurien aprovat l'ampliació de crèdit. I així ja ho acabem de saber tot. Vinga, perquè si no tot el món fa teatre.
El PSC va ser molt lleial amb els debats pressupostaris del govern aragonès. Els hi votava. El problema no va ser mai el PSC per aprovar els pressupostos.
Pot ser perquè tenien enquestes i sabien que guanyarien les pròximes eleccions.
Ah,
jo crec que si al final és una qüestió de falta de confiança i de gestos, ostres, que agafin un cap de setmana, se'n veien el miracle, els dos, el president de la Generalitat, el líder d'Esquerra, i que es parlin el que hagin de parlar, però realment no sembla que hi hagi raons de fons per aquest disbarat.